El gall del monestir.
Ara passa un minutet de 2:15 del matí. Tenim amb nosaltres a Carles Cabanes, Joan Alsina, Jordi Pilla i Josep Maria Balcells. Molt bon dia a tots quatre, senyors.
Bon dia.
Comencem aquesta tertúlia a parlar...
Quatre senyors i una senyora.
Sí, estic en minoria. Aquí no hi ha paritat.
No.
I tampoc no cal, si estic molt ben acompanyada ara mateix.
Parla més.
Vosaltres, segur que jo. Hem tingut cimera informal de caps d'estat i de govern que ha acabat aquesta matinada. La principal discrepància són els eurobons, és a dir, bons comuns dels països europeus per vendre conjuntament el deute. El president francès, François Hollande, hi està a favor i la cancellera alemanya, Angela Merkel, hi està en contra. Merkel nega que serveixin per créixer i que serien contraris als tractats europeus i Rajoy, d'altra banda, demana al Banc Central Europeu que actuï per garantir liquiditat i la sostenibilitat del deute públic. Per tant, la reunió deixa com a resultat més diferències i sembla llunyar un pacte per impulsar el creixement. Com ho veu en l'escenari, senyor Cabanes? Comencem per vostè.
Jo? Pobre... Home, no sé, deu ser per donar una mica de moguda al tema, perquè com que està tot tan quietet i tan tranquil, això donarà una mica més de...
De xixa l'assumpto, no?
Sí, no ho sé, la veritat, no. Això, el senyor Piella, que és el tècnic.
Sí. No, bueno, jo... Ara és, exactament estem en un pols entre Merkel i l'Hollande francès i veurem quina de les dues tesis triomfarà. Si triomfa l'alemana, el de l'Hollande no haurà servit ja per res. O sigui, ja veiem que realment qui mana és exclusivament Alemanya i els altres no pinten absolutament res. Vull dir, si realment donem un pas, que això sí està promogut per l'Hollande, i aquesta cimera que es farà de creixement, i l'Obama també, evidentment, l'Obama ha posat una mica el crit al cel, perquè en aquests moments, si Alemanya n'és sola, o sigui, de fet Alemanya va manant, va funcionant a tot tren, està funcionant exportant enormement a costa nostra, evidentment, no a costa de ningú, però els americans es queixen perquè si ells anessin sols la valoració del marc estaria 3 vegades superior a la que està ara, el permet unes exportacions importantíssimes que no tindria si se separés ell de l'euro, no? Això ho ha posat en solfa l'Obama i ha posat una mica el crit al cel. Llavors aquí hem aprofitat nosaltres, parlo del Rajoy, per dir, home, solventa'm el tema de la financiació perquè aquí estem totalment ofegats i ja està. Aquest és el procés. Hem de veure en els propers dies quin serà el resultat d'això, si realment es faran els eurobonos o no. Jo estic convençut que la Merkel ens té enganxats a tots per cert puesto i no farem els eurobonos perquè ella és conscient que si fa els eurobonos els acabarà pagant ella. Ja està, aquesta és la realitat.
I si no es fan, què passarà?
I si no es fan, doncs, bueno, seguirem amb la crisi, que de moment anem aguantant, no? O sigui, esclar, nosaltres ells, per deixar calés, quasi cobren i nosaltres paguem doncs, el 6%, el 7%, i ja està, que ens ofeguin totalment.
Però pot ser que ens ofeguin.
I sí, quan ens ofeguin a tota l'Europa, que això saltarà pels aires d'aquí un temps, ells continuaran sent rics i nosaltres molt més pobres.
Però tindrem diners o no als bancs?
No.
Corralito.
Jo diria que inevitable.
Ahir van fer unes declaracions del president de Telefònica i uns quants empresaris més dient que res. Que...
Això no són empresaris.
Això és marketing puro.
No són empresaris.
No. Jo no dic si era veritat o no, però...
Els directius de multinacionals.
Exacte. Sí. Els directius que no tenen... tenen, si tenen participacions, les tenen perquè tenen informació privilegiada, però no són alma de l'empresa. Només el que pretenen és estar allà, cobrar i comprar accions del costat, que em dona un lloc al Consell d'Administració i que jo també cobro, i així sucessivament, que és
sempre
el que ha passat aquí amb les grans empreses. Anem a parlar amb el petit i mitjà empresari, el que realment està exportant, el que realment està funcionant, doncs aquest és un altre model d'empresari.
El Jordi s'ha aixecat optimista, ja ho veig.
Sí, totalment.
Aviam, jo m'ho vull mirar d'una altra cosa. Jo crec que sí que s'acabaran fent els eurobons, el que passa que amb moltes condicions per part d'Alemanya. que òbviament té la paella pel mànec. Jo crec que aquí hi ha molt a aprendre, no? El que estava en pitjor situació econòmica al principi de la crisi era precisament Alemanya, perquè tot el deute dolent, el deute per les hipoteques que no es cobrarien, el tenien els bancs alemanys. En aquell moment la Merkel es va esforçar molt a aconseguir que hi hagués molts fons del Banc Central Europeu per ajudar en els bancs i que aquests no tinguessin problemes. Ells ho van aprofitar bé, i un cop ho han aprofitat i han tirat endavant la seva economia, diu, escolta'm, ara que us bombin. El qual a mi em porta una miqueta a la conclusió de que el gran problema d'Europa és que no existeix. No hi ha sentiment d'Europa per part de ningú dels governants europeus, no només Angela Merkel, François Hollande o el Rajoy o qualsevol altre. Tothom està mirant-se al melic i mirant cap a casa seva, no? Aleshores, probablement és veritat que l'euro no ha de ser l'excusa, és una eina, i que el que hauria de treballar de veritat és a veure si realment volem un tipus d'associació molt més compromesa en quant a Europa del que tenim ara. El que tenim ara no serveix per res, i Angela Merkel ja ha demostrat que és capaç d'ofegar fins canviar el color de l'ofegat. En Grècia és el que ha estat fent, no? O el que està fent encara. Ara t'ofego, quan m'accepta les condicions dic que en vull més, i quan me les tornes a acceptar dic que encara en vull més, no? En Grècia això es pot fer, és petit, no fa mal, potser li fa nosa. Amb els altres això no es pot fer, per tant hem d'arribar a algun punt d'acord. En qualsevol cas, no és una bona notícia, no? Que siguem incapaços de posar-nos d'acord amb algú que al final no representa que Alemanya hagi de pagar res. És simplement la garantia de l'Estat, allò que es deia abans, com la garantia de l'Estat. És a dir, si algú no paga, respondrà el conjunt. I jo crec que hem de treballar amb la hipòtesi de que pagarem. Quan la Merkel no vol fer els eurobons, li està dient als mercats internacionals que ella creu que els altres països no pagaran.
Sí, és així. Sí, que al final ho hauré de pagar jo. O sigui, que pel cas, feu sí, el que jo digui.
Però crec que s'equivoca. Crec que francament s'equivoca. Està demostrant dia rere dia que està molt lluny de ser una gran estadista o una persona política, no?
Només com a parèntesis, realment no donem el pas polític de veritat, que ara és el moment, o això ja està acabat?
Sentiu les opinions de Josep Maria Balcet.
Jo aniria en aquesta línia. Penso que hi ha un problema de fons, que és amb aquesta realitat que en diem Europa i que en diem Unió Europea, i que aquesta primera paraula d'Unió Europea és la que en el fons està grinyolant. És a dir, aquí és una mena de, jo diria, no sé si de dir-ne trencaclosques o de puzzle, de peces que estan més o menys enganxades però que no estan lligades del tot. I no és lligades del tot, fins i tot democràticament. És a dir, no hi ha una autoritat democràtica europea amb capacitat i amb delegació de la ciutadania europea per imposar una política comú. Aquí es tracta d'anar mirant, doncs, de com els interessos de cada estat, com els podem anar salvant, i cadascú defensa la seva parcel·la, i en una crisi que realment ens afecta d'una manera global a tots, o hi ha una política comunitària, unitària, de tots, d'un govern europeu amb totes les garanties i amb tota l'autoritat, o d'aquí no ens en sortim. Jo penso que cada vegada, cada cimea, és a veure qui guanya, però cadascú mirant el seu pati i els seus interessos. Alguna cosa, tanmateix, jo penso que es mou. És a dir, aquest debat o aquestes discrepàncies, fins i tot d'aquesta reunió informal d'ahir, marca, doncs, que comencen a haver-hi els grups i els interessos, potser, que es van sumant, i que a la llarga ha de desembocar, i si no, això explota. Però aquí sí que estem en un moment en una cruïlla, de dir, la construcció europea ens la creiem en sèrio, això que deies una mica, Joan. És a dir, i aquí fem una Europa, però lligant compromisos, lligant governs, lligant democràticament, doncs, el poder d'aquesta realitat que en diem Europa, per tant, doncs, fem, i han fet la moneda única, però és un sol element. És a dir, els eurobons seria un element més que marcaria un espai d'unitat, i si no som capaços d'això, això anirà, ara caurà a Grècia, després podem anar nosaltres i al final pot patar tot. Aquesta, diguem-ne, control o vigilància des de fora per part d'Estats Units pot ajudar a que de dir, senyors, us poseu d'acord o us n'aneu tots a campistracs, no? I estem en un impàs, i aquí penso que ens estem jugant al futur de cadascú, de cada estat, i una mica de la Unió Europea.
La Unió Europea ja porta uns quants anys, no?
Sí, però era més aviat una mena de club de socis que cadascú...
Sí, sí, no, però em refereixo que, a veure, aquestes coses no poden sortir d'un dia per l'altre, que tothom sigui amic i que confiï amb el veí, no? Llavors, amb el temps que ha passat, no s'han fet aquestes complicitats positives. Almenys dona la sensació aquesta, no? Això que tu dius, que cada un, sí, sí, pactem, però jo haig de tirar cap a casa, no?
Clar. Això potser ens porta un altre cop més a la gran diferència que hi ha entre els criteris econòmics i els polítics, no? Europa no es posava d'acord i troben una excusa, que és l'euro, on els estaments econòmics sí són capaços de posar-se d'acord. Escolta'm, un euro, una moneda comú ens afavoreix a totes les economies, per tant, establim una reglamentació i posem-lo en marxa. La pena va ser que la part política del muntatge és la que mai va arrencar, que és tot el que ha d'envoltar una moneda única, com serien polítiques fiscals, polítiques econòmiques, és a dir, el que deia Josep Maria, aquí qui mana? Llavors, s'arrenca l'euro i tot el que més no s'arrenca. I quan es vol arrencar, topem amb el de sempre. Aquí vull manar jo o volem manar tots? Els euros no s'han fet i s'han de fer. Potser el moment era millor quan teníem bonança econòmica i ara és pitjor perquè n'hi acaben de cowboys, no? De cowgirls, sí, abusant una miqueta de la seva posició d'avantatge. Però estem condemnats, jo crec que en positiu, que Europa sigui una realitat, no? No m'agrada que hagi de venir als Estats Units a posar ordre, però bo és saber que encara hi ha algú que considera que Europa pot tenir sentit i que en la mesura que funcioni doncs ajudarà a d'altres, probablement front a altres nuclis emergents que amenacen en tenir poder important en uns anys, no?
I el paper de Rajoy en tot això, perquè ell va de reunió en reunió, però al final és que no, bueno, clar que no decideix res, que
li només pot fer un paper.
Va d'aprenent.
La primera va aprenent i segona només pot fer un paper, que és mendigar el que pugui, no? Per favor, subscriu-me els bonus que faré demà passat, per favor, i anar demanant coses d'aquest tipus. Poca Nosaltres en aquest moment no tenim una força moral per poder decidir absolutament res. La resposta que li ha donat la comunitat en si, i els tecnòcrates, perquè ara ja no saps qui diu coses allà, ni res, és que la que venim dient aquí, fa molt temps, és a dir, em sembla absurd el que estem fent amb les entitats financeres. Els que no se'n surtin pleguen i s'ha acabat el problema. Ens fem càrrec dels 100.000 euros de cada un, que és el que marca la llei el dia d'avui, que demà ja veurem què dirà, paguem els 100.000 els impositors i ens costarà més barat que no salvar el Bankia, que ens està costant un ull a la cara. Ens costarà, vamos. I a refil de tot això us diria una cosa molt important que a mi em té al·lucinant, no? Jo recordo fa molts anys, us explico una anècdota, amb el president Jordi Pujol, em va agafar aquí Sant Cugat pel braç i vaig dir, president, veig que l'endeutament, estem a Sant Cugat d'aquella època, era una situació que estàvem sortint d'una crisi, però és que la Generalitat tampoc té recursos suficients i estem fent un endeutament excessiu. Va dir, Jordi, tu no et preocupis, algú ho pagarà. O sigui, tu tranquil, que algú ho pagarà. Tu ets molt jove i ja veuràs com algú ho pagarà. Clar, al final de tot li dono la raó al president, perquè la Ciutat de les Artes i la Justícia, no sé què, o de les, no sé com es diu, de València, aquella l'hem pagat, la paguem entre tots. Vull dir, ja no la paga la Financia, Bankia o Caja Bancaja, però la paguem entre tots. De Madrid, entre altres moltes inversions, les del Kaká i el Cristiano Ronaldo, que va fer Caja Madrid, la paguem ara entre tots a través de Bankia. És evident que algú ho paga. I al real, nosaltres, els catalans, hem de pagar el forat que han organitzat els valencians i els madrilenys en aquest cas. I escolta'm, això ja a mi em té molt preocupat, perquè jo preferiria que el banc tanqués, liquidéssim, perquè actius en té, i ens féssim càrrec dels 100.000 euros garantitzats i un drama menys.
Josep Maria, sí, però, volia parlar.
No, jo només volia afegir que no sé, el pes que té Rajoy en una cimera d'aquestes i la capacitat, però sí que penso que per la resta de caps d'estat Espanya no és una peça qualsevol, i per tant, més enllà del pes específic que en aquests moments pugui tenir el govern, el que no poden els socis de la Unió Europea és deixar que Espanya peti, i aquesta és una mica, diguem-ne, l'esperança de que si no sabem defensar-ho prou nosaltres, uns altres ho defensaran pels interessos també que els hi, per les repercussions que pot tenir en les seves situacions particulars.
Jo que ho he aixecat positiu.
Home, avui havíem de trobar la notícia bona.
En porto una, en porto una.
La de Nissan, suposo.
La de Nissan, sí senyor.
Home, el cotxe elèctric.
La gran notícia positiva del
sí,
dia.
Sí, sí, no? Em va donar una alegria i el vespre la vaig sentir per la ràdio. Ja tinc
només tenim tu. Digues, digues.
Ara ja no sé què...
Pues ja t'has parlat de la notícia, de la teva notícia positiva. Nissan tindrà...
Va, anem a la notícia positiva. No? Nissan pensa que a Espanya es poden construir cotxes, es poden fabricar cotxes.
I ocupa 700
i decideix que la seva furgoneta elèctrica la farà a la zona franca amb una inversió de 100 milions d'euros i amb 700 llocs de treball.
I això de la furgoneta, això dels cotxes elèctrics té sortida? L'altre dia traiem una notícia nosaltres que aquí els sortidors elèctrics aquests no han tingut, vamos, en dos anys, ni una persona aquí a Centre Sant Cugat, dels del túnels, dues.
Sí.
I furgonetes menys.
I furgonetes encara menys,
no? És que aquí...
És a dir, que és positiu a mitges perquè després quina sortida li dones a totes aquestes cotxes que van sortir.
La pregunta és qui ho comprarà, això, ara?
A Sant Cugat probablement poca gent. A Espanya segurament poca gent. Però segur, quan algú com Nissan està invertint tant en el desenvolupament del cotxe elèctric...
Fet algun estudi
vol dir, mercat, vol dir que el cotxe elèctric té sentit. A part, és una fàbrica en el món. Per sortir a tot el món. No estan dient anem a inundar el món de furgonetes elèctriques. No, anem a fer una inversió de 100 milions per una producció X, la que sigui, de furgonetes d'ús privat i d'ús professional, i tirem endavant.
No hi valim la bona notícia. Oi?
Exacte. No, és que en el fons...
Estem matant.
Més igual, Nissan és una de les marques de cotxes que està apostant més pel cotxe elèctric. Ja té un model d'utilitari que, salvant els problemes de la bateria, doncs sembla que apunta maneres. Ara volen fer una furgoneta. Bé, escolta'm... insisteixo, salvar el problema de la bateria, el cotxe elèctric probablement és una alternativa de futur interessant per petits desplaçaments, per desplaçaments locals, i en el futur, qui sap, potser també per desplaçaments entre
Nissan,
ciutats.
Nissan, a més a més, és una empresa que ha apostat molt per Catalunya.
I que algú avui digui, invertiré 100 milions de la meva butxaca i crearé 700 llocs de treball i això ho faré a la zona franca de Barcelona, per mi està bé.
Sí, si fossin 10 milions, doncs també. Imagina't on estem.
Perquè, a més, aquest senyor no es diu Adelson, no fa casinos, no embolica la troca amb tots els governs, amb totes les comunitats d'Espanya, i pren una decisió directa. És a dir, aquest senyor farà coses. A l'altre no ho sé. Aquest farà coses. A lo millor en comptes de 100 milions són 80, i a lo millor en comptes de 100 milions de treball són 300.
O a lo millor li donem un solar a no sé on, no és igual. Vull dir, escolta, el que s'ha de fer és...
Aquest és un empresari. Sí, aquest és un empresari.
Sí, no la Telefònica, i aquells que són del govern, que els posa el govern, i directe o indirectament.
Això de Telefònica em va semblar com, no sé, com una mica espectacle, no?
Sí, això també.
Tranquils, perquè la Telefònica sembla ser que ha baixat, no? I ara surt el director a dir, no us preocupeu, podeu invertir.
Això des d'altres instàncies es deu haver incentivat de que uns quants donguessin un missatge, diguem-ne.
Sí, sí, a mi em va fer bastant aquesta sensació, no?
La comida en Madrid dels amigos, mañana haces la prensa,
doneu un missatge a tu, que això va molt bé i que la gent no s'ensorri.
No és verdad, bueno, és igual, tu dilo.
Per evitar les depressions.
Algú pagarà.
Per evitar les depressions col·lectives.
I jo volia treure un altre tema, que és que demà hi ha Copa del Rei, sí, i a la final, i clar, no podia haver-hi final sense polèmica, i vinga, l'Esperanza aquí.
Jo tinc... No, aquesta polèmica per mi sobra.
Jo tinc un trauma existencial, perquè estic meditant el missatge de la senyorita Pepis, i clar, com que va dir que era motiu de reflexió, i ara estic reflexionant.
Jo d'entrada demanaria la dimissió immediata de l'Esperanza Aguirre per amagar el dèficit que tenia de l'1,1 al 2,2. Crec que això no és permès al dia d'avui, i menys Catalunya, que està fent els esforços molt sangrants per evacuar aquests forats. Ell ja té patente de corso per decidir i tal. La segona motiu de dimissió és perquè ella té part de culpa amb el que ha passat en Bankia, amb les seves direccions, on tenia que invertir o no invertir. Aquell famós túnel en quatre carrils per Madrid, entrada i quatre de sortida, que aquí no l'hem somiat en la vida, allò, doncs, bueno, ho financiava la Caja Madrid i el pagarem ara entre tots, ja està bé. I la tercera, perquè aquestes declaracions em recorda tant a l'època de Franco, que jo crec que el que està intentant és promocionar el partit fascista griego en aquí, no? La versió espanyola.
Però de fet, hi ha una manifestació demà de la Falange.
Bueno, clar, que la deu promocionar ella, ella serà la primera que estarà aquí al front d'això, perquè em sembla tècnicament demencial el que ha dit i tal. És més, l'únic que farà és incentivar més crits contra l'himne i contra el pitjor.
Jo parafrasejant a l'Esperanza Aguirre, diria algo així com que els presidents de comunitat autònoma que enganyen i que gestionen mal, se les mete en la cárcel i se les cessa de sus cargos i va a ver usted com no vuelven a hacerlo.
Clarament és una, que va dir
clarament
dies,
és una cortina,
no?,
de fum, bueno, va dir respecte a esta pandilla de desgraciados de bascos i catalanes.
Sí, sí, ja.
És una cortina de fum, aquesta dona veu clar que l'ha liat i intenta sortir-se'n com pot. Crec que és un error per part de tothom tirar de la part incorrecta del discurs, que digui el que li dongui la gana sobre la pitada. El que hem de fer és aprofundir en el problema. Escolta, vostè ha enganyat en quant al dèficit públic de la seva comunitat i, per tant, el que haurien de fer a l'Estat, si realment és coherent amb el que diu, és intervenir-la. Intervenir-la, cessar-la, inhabilitar-la i probablement processar-la. I a partir d'aquí anem mirant. Que piten o no piten, jo em quedo amb el missatge de Pedro J. Ramírez. Pitava no, es quedarà més divertido cantar aquello de l'elefante que se balanceava.
A mi em sap greu que les declaracions de l'Esperanza Aguirre hagin donat peu a que aquesta notícia del partit i de les pitades i del rei, tot això hagi ocupat, doncs, les primeres planes i les tertúlies i de tot, i que això sigui el gran tema de debat aquests dies. I en canvi, jo no sé si es va en aquesta línia també de cortina de fum, però no només els problemes que hi ha allà, és a dir, aquí el dimecres de Barcelona i tot es va omplir de la gent del món de l'ensenyament amb protesta per les retallades, amb problemes de fons, que aquests sí que són els grans problemes, i que ja hem deixat de parlar-ne. Ara parlem del partit, de la pitada, de l'Esperanza Aguirre i tot això, i a mi em sap greu això, de que hi hagi la capacitat des de fora de desplaçar el punt de mira dels problemes de fons que tenim en aquest país i que, per tant, doncs, ens entretinguem amb les coses que en el fons no deixa de ser una anècdota i una xorrada, anava a dir, doncs, aquesta història. I, en canvi, els grans problemes econòmics de polítiques d'estat i de les polítiques d'aquí, les retallades, sobretot ensenyament i educació, van difuminant-se i no acabem, doncs, de fer el crit fort des dels mitjans de comunicació de dir, aquests són els problemes que els governs han d'enfocar i que els mitjans de comunicació hem de treballar perquè això estigui sempre a primera plana.
Sí, però a veure, aquí hi ha un punt que aquesta senyora no és la senyora Maruja que va al mercat, vull dir, que això ho diu una presidenta d'una comunitat, vull dir, llavors...
Però la setmana que ve no
ja, però vull dir que a veure que és un personatge públic i polític important, vull dir, sí, no? Important, sí. Vull dir, aparentment és important. No?
És bastant important, l'Esperanza Aguirre, jo crec. Mou, sí, bastants fils, sí, no, ja, pren bastantes decisions.
Mira el pollo que va muntar en
Bankia. I fa el que li dóna la gana.
Sí, ja, sí,
jo crec que es mou una mica com ella vol, eh? Per Espanya,
no, per això,
per partit,
però és clar, no? Que això ho digui un personatge com ella, doncs no és d'estranyar que tingui una repercussió. Malgrat no hauria de ser així, no?
Però fixa't si és important que ella sola té la capacitat de desviar l'atenció de tothom.
Exacte.
De lo que realment fa mal, no? Ensenyament.
Sí, sí, ho diu com aquell que diu, mira quin dia més maco que fa.
Una cosa tan, si em permeteu, irrellevant, intranscendent, de poca importància. Esportivament molt maco i una gran festa, però més enllà d'allà, absolutament sense,
no, però
sense
és
cap,
la vena aquesta espanyolista de l'himne de l'Espanya i tot això.
Sí,
vull,
sí,
no?
Però per què ho ha dit ella? Si ho hagués dit Pepito Pérez, ningú n'hagués fet cas, no? Jo crec que amb la poca convicció que ho diu i una, no sé, la sensació que a mi em va donar és aquesta senyora està executant un pla
amb un objectiu molt clar, i aquest objectiu doncs l'ha complert a la perfecció, no? Per tant, gomet verd per part de qui li hagi ordenat, no? Dit això, que la processin, jo crec que és una gran notícia, que comenci a haver-hi grups organitzats per portar davant dels jutjats al Rodrigo Rato, per portar davant dels jutjats a tota aquella gent que ha enganyat i que està enganyant davant de coses com sortides a borsa. Volen portar als tribunals als bancs col·locadors de Facebook, perquè no és normal que una companyia que surt a borsa avui en dos dies perdi el 20% del seu preu.
I qui era l'avalador?
Morgan Stanley. Morgan Stanley.
Bones basures, saps? Anda, ja.
Però crec que és una bona notícia. Hem de començar a passar a l'acció d'una punyetera vegada. Hem de passar a l'acció. Les paraules estan molt bé. Hem de passar a l'acció. Si ens estan enganyant, si ens estan robant, si ens estan estafant, si ens estan fent coses...
I des de la societat civil.
Correcte. I
com?
Doncs mira, jo crec que el que s'està fent és bo. Per mi coses com, jo insisteixo, el no vull pagar, penso que és una bona, iniciativa, no per la importància o rellevància que pugui tenir, sinó perquè representa que un grup de gent que considera que hi ha una injustícia es mobilitza per intentar influir en una solució. Que es junti gent o que una plataforma intenti aglutinar gent que està enfadada amb com ha anat el tema de Bankia per intentar portar davant dels tribunals el Rigo Rato és una altra manera de fer-ho. Igual que a Facebook hi ha fons d'inversió, hi ha inversors privats que s'estan agrupant perquè això passi. Probablement la iniciativa d'aquestes coses moltes vegades parteix de despatxos d'advocats, que hi veuen aquí una oportunitat de, a risc, tenir uns honoraris, però està bé, poden ser un nucli aglutinador interessant i coherent.
També,
per tant, jo animo també a que això es faci en altres casos que potser novament els hem donat poca importància, els jubilats que tenen accions preferents de la Caixa i que veuen que només han perdut entre el 50 i el 100% dels seus estalvis, haurien d'agrupar-se i portar davant dels tribunals a qui sigui el responsable d'aquestes preferències, que suposo que és el president de la companyia, no? Doncs hem de començar a demanar responsabilitats judicials a tots aquells que han vulnerat la llei o que sospitem que l'han vulnerat. I fins que no sigui així, això no canviarà.
També hi havia una proposta, no ho vaig veure per la tele, contra el marit l'exgendre del rei, el marit Xalar, que ara em surt el nom.
Urdangarín.
No, l'altre.
El marit
Xalar, per lo del fill que diu que, vaig sentir-ho, que a 8 anys ja jugava amb escopetes. Aquell
el Froilán.
El Froilán.
Juan Froilán.
I hi havia un moviment, no sé si d'un poble d'aquests, que allà em va passar això, que
Sòria.
Que, bueno, que el volien tirar pel jutjat, doncs, com a irresponsable...
Corruptor de menors. Okay.
Sí. No, corruptor de menors, no, com a irresponsable pare, no? O com a pare irresponsable. No sé com s'haurà acabat això.
També. Ho han arxivat,
sí,
com tantes altres coses.
Tenia uns arxius...
Tenia
uns arxius i es
va gastar 28.000 euros en un viatge particular.
Igual està a Salamanca.
I ho han arxivat perquè es deu considerar que 28.000 euros...
És increïble. I el constitucional,
I el d'això...
Els propis membres de l'Oficial que cobren i que estan la mar de contents...
Que cobren molt.
Molt, exacte. I que dius, ostres, que duri, però ja no volen ni que duri. Diu, bueno, ja està bé. Passo molts anys ja del meu mandat que es tornin a citar els nous, no?
Perquè suposo que això deu tenir un repicó, no? Quan es deuen donar de baixa deuen cobrar el mateix, bueno, sense l'obligació d'anar a fer unes sessions d'aquestes de 2 hores.
Senyors, hem de deixar aquí la... Perdona, que he tallat Josep Maria, però hem de deixar aquí la tertúlia. Josep Maria Balcells, Jordi Pella, Joan Alsina i Carles Cabanes, moltíssimes gràcies per acompanyar-me i que passeu bon cap de setmana, que ja és dijous, i demà ja, això ja fa baixada.
Tu també.
Adéu-siau.